El meteoròleg televisiu Tomàs Molina serà aquest dimecres a Sant Cugat per oferir una xerrada a l'Arxiu Nacional dins del cicle d'amics de la UNESCO Vall-d'Oré-Sant Cugat. El títol de la xerrada és El temps del 2025 i per fer-ne un petit tastet el podem saludar per telèfon. Moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda.
Hem d'imaginar un temps molt diferent per al 2025?
La veritat és que sí, i el que és curiós i el que miraré jo d'emfatitzar és quan falta pel 2025. Quants anys falten pel 2025? Som el 2018, és a dir, falten 7 anys només pel 2025 i hi haurà moltes coses que seran molt diferents d'aquí 7 anys.
És a dir, si a vegades per imaginar-nos com la distància que hi ha respecte a un any en el futur, podem pensar en el passat. De fet, fa 7 anys, el 2010 no sembla tan llunyà.
Però és curiós perquè miro, de començar la xerrada, la faig allò veient com s'ha accelerat el món en els últims anys. I, de fet, són molt pocs anys, perquè jo us pregunto, quan es va inventar Internet? Fa molt, fa poc, quants anys fa? Doncs, de fet, Internet se'l van inventar el 1990 al CERN. És a dir, del 90 fins ara, és que no ha passat res. I hi ha molts de nosaltres, jo en particular, que quan era jove no teníem Internet. I ara no s'entén el món sense Internet. Vol dir que el món ha evolucionat a una velocitat tan bèstia, és la paraula, en els últims anys, i sobretot en aquest últim segle, que encara s'ha d'accelerar més, de fet, en els pròxims 10 anys. I sobretot, el que és destacable és que moltes vegades quan es parla de canvi climàtic, sempre surt la paraula el 2100. Però és que el 2100 estarem morts tots. No hi haurà ningú dels que som pràcticament aquí ara vius. Per tant, centrem-nos en les coses de més a prop que ens han d'ajudar a prendre decisions.
I una mica les línies mestres d'aquest temps del 2025, quines seran?
El que ja es veu a venir, el que ja ens està passant ara. Un món en general més càlid, però hi ha una cosa que en diem els físics, en diem la raó termodinàmica. Això què vol dir? Doncs que en l'aire hi cap més aigua, però molta més aigua, quan puja una mica la temperatura. No cal que pugi molt, però només que pugi una miqueta i cap més aigua. I aquesta aigua, de més, acaba fent que els fenòmens meteorològics siguin molt més vistosos, molt més, fins i tot, explosius en alguns casos. És a dir, que les tempestes, quan n'hi ha, puguin ser molt més intenses. O fins i tot, si mires al cel, tots aquests núvols que es veuen ara, que són tan historiats, ni diuen esperatus, s'han hagut d'inventar ara, aquest nom s'ha inventat ara, això és perquè hi ha més aigua en el cel i els núvols tenen més aigua i, per tant, són més grans, són més extensos, són diferents dels que hi havia fa 20 anys.
Però, per tant, podem parlar d'unes situacions potser més extremes, no? Tant des d'un punt
Correcte.
De vista com des de l'altre.
Correcte. Hi haurà períodes més llargs sense precipitació, però quan plogui, plourà més fort. Una mica el que estem vivint ja aquests dies. La temperatura, en general, tendirà a pujar, el món serà una miqueta més càlid, que això jo crec que la majoria de la gent, si li preguntes, l'altre dia feia una enquesta al Twitter i va sortir que a tothom li agradava molt aquest hivern que hem tingut aquest any, que és molt fred. Però en realitat, deixem que ho digui el que jo penso de veritat, és que quan surts al carrer i fa un dia d'aquells agradables, assolellat, bonic, de primavera, no hi ha molta gent que es queixi perquè faci un dia de primavera.
El problema potser és quan no fa un dia de primavera, sinó que estem a 38 graus a l'ombra a l'agost, no?
Quan ens queixem de veritat és quan fa molta calor, això és veritat. Però els dies suaus no ens fan queixar massa. És veritat que hi haurà més dies suaus, per tant, això, la percepció en general és bona, però no és bo, evidentment, com digues tu, que faci tanta calor l'estiu, cosa que també haurem de suportar els pròxims anys.
A vegades no fem diferència entre temps i clima, però són dos conceptes molt diferents, oi?
Correcte. El temps és el que fa avui, el que fa demà, el que va fer ahir. El clima és el que acostuma a fer en una zona al llarg del temps. El nostre clima és un clima mediterrani, però és curiós també perquè el que abans era el clima mediterrani ara també ha canviat ja una miqueta. És a dir, que, per exemple, aquí a Sant Cugat seríeu una miqueta més, entre cometes, continentals. És a dir, que ja estaríeu una miqueta lluny de la influència del mar. Però fixa't que quan arriba l'estiu també teniu aquestes calorades descomunals, no? I que la temperatura també és suau en general tot l'any de la primavera i de la tardor. Vull dir que al final tot es desdibuixa, amb aquesta pujada de les temperatures tot es desdibuixa.
I al final hi ha aquest argument també que quan algú intenta negar d'alguna manera el canvi climàtic et diu mira com va nevar la setmana passada, no? Que això són dues coses diferents.
I això fins i tot ho diu un president dels Estats Units com en Donald Trump, eh?
Sí, no volíem posar noms, però era això.
Sí, a vegades, i ara i més en aquest món ara que tot es torna política de la dolenta, de la que no té sentit, se'n fa mal ús de les coses, però la realitat és la realitat, i la realitat és que no és igual el temps que fa ara que el que feia anys enrere. I això és normal, eh? El temps és una cosa que sempre ha canviat i el clima és una cosa que es va movent al llarg de la història. Però el que està veient ara és que, per exemple, estem al 2018, doncs tots els anys del 2000 fins al 2018, tots han tingut rècord d'una manera o d'una altra pel que fa a les temperatures. És a dir, que l'acceleració és important des de l'inici d'aquest segle XXI a tot el planeta, eh? Però també a Catalunya.
I d'alguna manera això ho podrem aturar? Perquè sembla que si no s'atura, això ens pot portar realment a problemes greus.
Bé, problemes greus no sé si és la paraula, però el que sí que ens porta és un món diferent. I la primera cosa que s'ha de fer és adaptar-nos a aquest món que serà diferent. Això és la primera obligació. I això, insisteixo, pel 2025, que és la xerrada que vinc a fer, això és aquí, ja. Per tant, l'adaptació en aquest món que serà diferent no té excuses i s'ha de fer des de ja. Ara, com no voldríem que fos el 2100? És una altra cosa que està molt lluny i que probablement jo no hi sigui en el 2100. En aquí sí que hi ha feina a fer i cal fer-la, perquè és que si no deixarem el món fet un desastre i no hauríem de deixar el món fet un desastre. Per tant, ens hem de posar d'acord per evitar que el 2100 la cosa sigui un desastre, però sens dubte no hi ha res a fer, res, perquè el 2025 això ja està fet, ens hi haurem d'adaptar.
I per què ens interessa tant el temps? Especialment potser a Catalunya, d'alguna manera. Per què ens crida l'atenció d'aquesta manera sempre?
A Catalunya és històric això, eh? Nosaltres jo crec que som el reflex d'una tradició que aquí ens ha agradat el temps des de sempre, perquè això ve de les èpoques ja del doctor Eduard Fontserè, que a més aquí a l'Arxiu Nacional de Catalunya en tenen també tot de documents, que a Catalunya va ser dels primers llocs del món on va haver-hi xarxa d'observadors meteorològics. Vol dir que a finals del 1800 ja hi havia gent que estava com una mica boja i que gastant els seus diners i el seu temps feia observacions, que ara tot és fàcil, però en aquella època era heroica, era científicament, era una cosa de prestigi, de nivell, i car de fer. I mira, aquí, històric, ens ha agradat sempre. I mira, doncs seguim que ens agrada la cosa.
D'alguna manera, la gran sabidoria sobre el tema meteorològic venia a vegades dels refranys populars, no?, també.
Bé, això és com a tot el món, jo crec, eh? Però aquí vam fer un pas més. Vam fer un pas més perquè hi vam afegir aquesta part científico, reglada. Fixa't que el primer atlas internacional de núvols, és a dir, la primera vegada que es va fer una catalogació dels núvols a escala mundial, a tot el món, es va fer una catalogació que se'ls va catalogar per núvols alts, mitjos, és igual, per un sistema de catàleg, i se'ls va posar com noms. El primer atlas que hi feia una fotografia i l'assignava a un d'aquests noms i a una part del catàleg, això es va fer des de Catalunya. El primer atlas internacional està fet en català, en anglès, en francès, vull dir, i fet en fotografies aquí, fetes a Catalunya. Vull dir que ens agrada. I no només ens agrada allò romànticament o popularment, no, ens agrada des d'un punt de vista científic i tècnic i ben realitzat.
I parlava d'aquests primers pioners en la meteorologia, però la figura del meteoròleg ha canviat molt, especialment en els últims anys, especialment amb la presència dels mitjans de comunicació. Fins a un cert punt, la fama dels meteoròlegs són gent coneguda. Com ha notat en el seu cas personal el canvi aquest en la figura del meteoròleg, més enllà de que la gent es queixi de que no l'encerten?
Però ja no es passa això, eh? De fet, no ha passat mai. Tu creus que fallem els del temps? Has fet una sorrisa aquí. No fallem els del temps, fallem molt poquet. I abans, mira, reconeixeré, jo porto ara ja, fa de mal dir, però porto 30 anys fent d'home del temps, que ningú diria perquè en tinc 34-35. Quan jo vaig començar era una cosa i ara és una altra. El món ha canviat, la meteorologia ha canviat com una mitja a la meva vida professional. Jo quan estudiava hi havia una cosa que es deia l'arte y el ojo de predecir el tiempo, ho feia en castellà, i ara això, jo ho explico a classe perquè ara sóc professor de la universitat, i ho explico a classe, però ja no es fa servir, desenganyem-nos. Ara el món és dels ordinadors, de la computació, de la modelització, de la teledetecció, i amb això és amb el que fem el pronòstic actualment. I et diria que gairebé encerta més el mòbil que en Molina. Els models numèrics són molt més bons que la nostra capacitat predictiva com a humans. Però al mateix temps nosaltres continuem aportant el punt de vista del sentit comú. I un altre dels punts de vista és aquesta capacitat per meravellar-nos pel món que ens envolta. A nosaltres ens agrada que nevi, tu, i ens agrada que hi hagi aquell halo solar al voltant del sol, i ens agrada els cristallets de gel, ens agraden moltes coses. I aquesta meravella, meravellar-se amb el món, jo crec que també és meteorologia, i aquí agrada molt, i a mi personalment també m'agrada molt.
És la capacitat de comunicar les coses més enllà de donar resultats purament, també.
Les dues coses, perquè clar, que no pots fer és fallar, no? Si no falla el mòbil, no hauríem tampoc de fallar nosaltres, i la veritat és que ja no es falla. I això és un mèrit de les màquines, eh? És un mèrit de la ciència que hi ha al darrere, evidentment, però sobretot de la capacitat de computació i de teledetecció que tenim avui en dia. Però tens raó tu, que també hi ha una part en comunicar, en com s'explica aquest entorn que ens envolta. I després aquesta cosa de la participació. Aquí ens agrada, a Catalunya, no els del temps, a la gent ens agrada. I llavors vinga a fer fotos, vinga... Ja, si al final del 1800 hi havia uns quants que tenien estació meteorològica, imagina't avui. És una barbaritat les persones que tenen a casa seva estacions meteorològiques de tota mena, no? I tothom les té connectades a través de l'ordinador per internet, i per tant la xarxa és tremendament tupida. Doncs aquestes coses, doncs, també es poden comunicar, se'n pot parlar i se'n pot treure allò, informació per la televisió.
Doncs, Tomàs, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem atents a aquesta conferència i intentarem a veure si de cara al 2025 estem preparats per aquests canvis al temps que ens esperen.
Que ens convé a tots.